Si són les 7, això és Islàndia.
Bonpreu i Esclat, sempre al teu servei, t'ofereixen Islàndia, amb Albert Om.
Setmana Santa.
Les vacances de Setmana Santa.
Les processons.
Les retencions.
L'AP7.
Via Crucis.
Primera estació, Hort de Getsemaní.
Correspondència amb Mont de les Oliveres.
600.000 vehicles.
Àrea metropolitana.
Sortida esglaonada.
Ocupació rècord.
Hotels que freguen el ple.
Hotels que pengen el cartell de complet.
Apartaments a la platja que es tornen a obrir.
El primer bany.
L'última esquiada.
L'últim sopar.
El sant sopar.
La saeta, el cantar.
Aquell quadre que hi havia a les cases d'abans.
I tant. Dijous Sant.
La dansa de la moda Verges.
Abans que canti el gall em negaràs tres vegades, espera.
Fes-me un petó, Judes.
Renta les mans, Ponç Pilat.
La pell de Barrabàs.
Camí de la creu, aquí caic i allà m'aixeco.
La crucifixió.
Espera't un moment, que ara no havia pogut girar la pàgina.
La crucifixió.
La vida de Brian.
I los 10 mandamientos.
I Ben-Hur.
I la passió d'Esparreguera.
La de Cervera.
La d'Olesa.
Matar jueus.
I la benedicció Urbi et Orbi.
I el tercer dia va ressuscitar.
I el setè va crear el món. Però això és una altra història.
Sí, no facis Pasqua abans de Rams.
Doncs l'endemà de ressuscitar es va menjar la mona.
I l'ou de Pasqua.
I el padrí.
No, el padrí no se'l va menjar.
I el fillol.
El fillol sí.
I aquells pollets.
I aquelles plomes.
I la patrulla canina.
I el Déu Messi.
I Caixa Cobri.
I Santes Pasques.
I les caramelles.
I la tornada a casa.
Per la C16 amb C de Calvari.
Més contents que unes Pasques que tornen.
Que demà serà dimarts i els nens tornen a l'escola.
Donem gràcies a Déu. Ai, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, molt contenta.
Has vist qui tenim avui a Islàndia?
Sí,
i tant. És Dijous Sant.
I ens hem vestit per l'ocasió.
Avui, no? Sobretot ell, sobretot
sí. Ell.
Sí. Avui que és Dijous Sant, avui tenim un capellà a Islàndia, però és un capellà especial. Primera, perquè té 32 anys, i això no és gaire habitual. Segona, perquè és exesportista olímpic, va estar a Londres 2012 competint i ha guanyat 8 lligues d'hoquei herba. I tercera, perquè jo l'he sentit explicar que la vida que portava abans de fer-se capellà es resumia, atenció Maria, amb hoquei, festa i noies.
Doncs, bueno, més o menys, si em treus l'hoquei, no? La festa la compartim.
Les noies també, no?
Sí.
Carles Ballbé, mossèn Litus, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Era així, hoquei, festa i noies?
Sona una mica fort, però ho dic, això va sortir una frase de quan es va morir la meva àvia.
Sí.
Me'n recordo que vaig fer una petita reflexió. I vaig dir, ostres, la meva vida... O sigui, em centrava només en aquestes tres coses, per dir-ho d'aquesta manera, no? No és que llavors fos allà un... Però sí, 22 anys i aquestes coses passen, sí.
Ara en tens 32.
32.
I fa un any que ets capellà, no?
No arriba. El 8 de maig em van ordenar de capellà i encara m'estic ubicant, eh?
Sí, aquesta...
Falta molt encara per assimilar-ho bé.
Aquesta és la teva primera Setmana Santa.
Sí, la primera. La veritat és que sí. Aviam com va. A més, estic a Mataró, i a Mataró hi ha molta moguda de cofradies i coses d'aquestes, llavors estic una mica expectant. L'any passat ja hi vaig ser-hi, però no com a capellà. Llavors ara serà diferent, sí, sí.
Com eren les teves Setmanes Santes abans del canvi?
Pues hockey, perquè...
Festa, noies!
I ara aquest bucle.
I això, no? No, perquè teníem sempre la Copa Europa, la EAQL, que ara, per exemple, hi van anar al meu club, llavors doncs, les Setmanes Santes sempre eren centrades en el hockey. Els moments importants, que és la Copa Europa, la fase final, era molt diferent. M'escapava i si podia anava a missa, això sí, però el meu cap estava amb la Copa Europa, que és l'espina que tinc més clavada, que vam perdre dos finals i un parell de semifinals, i això no, això sempre ha costat una mica d'assimilar. Però bueno, eren diferents, però m'ho passava molt bé també.
Molta gent pendent a aquesta hora. De seguida continuem amb la conversa amb mossèn Litus. Deia molta gent pendent a aquesta hora del trànsit, molta gent que està sortint, que se'n va de vacances, això que dèiem, que va a obrir, a tornar a obrir l'apartament, després d'un any tancat.
Jo crec que és temporada alta de mossèns, aquesta Setmana Santa, i temporada alta d'apartaments, no?
Doncs fem una cosa, posem-nos al dia primer i després continuem la conversa amb mossèn Lito. Jordi Armenteres, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Hem d'arrencar amb carreteres, és una operació sortida atípica que no té res a veure amb la dels últims anys, sí que a mitja tarda hi havia fins a 11 quilòmetres de cua a la P7 del Penedès, tot això en sentit sud, però tot això ha anat a menys i la notícia és que no és un dijous sant de grans col·lapses. Busquem la informació del trànsit des del RAC. Roger Soler, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix circulació complicada a la 2 a Golmés, en sentit Lleida, 5 quilòmetres de retencions. Esparreguera, també hi ha un vehicle avariat que està ocupant un carril i provocant 2 quilòmetres de cua aquells vehicles que es dirigeixen en sentit Barcelona. S'està complicant una mica, lleugerament, l'eix del Llobregat, aquells conductors que van cap a les estacions d'esquí, cap a la Cerdanya, 1 quilòmetre de cua a Bagà per accedir al túnel del Cadí a la concessió cap a la capital de la Cerdanya. Ens desplacem a la Nacional 2, aturades, cotxes parats a Vilassar de Mar en sentit Mataró. I s'ha complicat en els darrers minuts la ronda litoral. Trànsit molt i molt dens amb 4 quilòmetres de cua en cada sentit, al Fòrum, a Ciutat Vella i també a la Barceloneta. I ara mateix, fa pocs segons, a la C25, un camió avariat a l'eix transversal a l'alçada de Sant Bartomeu de Grau està complicant una mica la circulació en sentit Girona. De moment això és tot des del RAC. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Res a veure, per tant, amb la d'altres anys. També important el del temps. Abel Caral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Garanteixes bon temps aquesta Setmana Santa?
Sí, a nivell general sí, tot i que tindrem alguns ruixats, però en conjunt doncs un temps bastant estable. Serà dissabte a la tarda quan els xàfecs afectaran més comarques que no pas avui o demà a la tarda. Perquè ara mateix, per exemple, tenim alguns ruixats, poca cosa, però en sectors de la Cerdanya, algunes àrees del Pirineu de Lleida, tenim alguns xàfecs. És la situació que tindrem demà també, que en conjunt serà un dia assolellat, també amb el permís d'alguns núvols prims que aniran passant al llarg del matí, però en general, a nivell general, un dia demà dominat pel sol. També pot aparèixer alguna boira, com ha passat avui en algun sector de la Costa Daurada, en algun sector del litoral, en alguna àrea ben bé rendemat, demà al llarg del dia pot aparèixer alguna boira, després, els pròxims dies, creiem que ja no, i demà a la tarda de nou alguns xàfecs al Pirineu. Creiem que especialment en sectors del nord del Ripollès o cap a l'Alta Garrotxa, sense descartar també la resta del Pirineu. Això demà. De cara a dissabte, sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat i acabarem parlant de xàfecs durant la tarda en més comarques del nord de Catalunya. En conjunt el matí aguantarà i farà sol, però a la tarda moltes comarques de la meitat nord del país doncs el cel es taparà o es mig taparà. I si demà parlem de ruixats, sobretot en sectors del Pirineu i Prepirineu Oriental, de cara a dissabte a la tarda sí que acabaran baixant cap al Bages, Osona, Moianès, sectors de les Guilleries, Vallès Oriental fins i tot, creiem que més cap al sud ja no, i tampoc creiem que arribin cap a la Costa Brava, tot i que sí que cap allà dissabte a la tarda el cel estaparà. De cara a diumenge canvia la situació, dissabte més inestabilitat, però diumenge bàsicament parlarem de sol, i de cara a dilluns ja per anar tornant a menjar la mona a casa, doncs sí que a la tarda tornarà a aparèixer xàfecs del Pirineu i Prepirineu. Per tant, a nivell global sí que parlem d'uns 4 dies tranquils i amb temperatures doncs tan altes com les d'avui, que en alguns sectors s'han quedat tan sols entorn dels 19-20 graus arran de mar, per tant temperatures que es quedaran una mica més frenades a primera línia de platja, perquè ens entenguem. En canvi, per exemple, en sectors del Pla Lleida s'ha arribat als 28 graus al Carràs o 27 al Picat. Per tant, temperatures altes al centre del dia, en molts casos entorn dels 25 graus. I per aquells que facin, doncs, ja no l'última esquiada, com dèiem fa uns minuts, sinó el primer bany de la temporada, doncs la temperatura de l'aigua al mar està...
Important.
Sí, és important, perquè més d'un ja, aquesta època comença a fer això, el primer remull o el bateig de la temporada de platja. Doncs mira, cap a la Costa Brava, dades de l'Estartit, la temperatura de l'aigua està a uns 14 graus.
És fresca, encara.
És encara una mica fresca. A Barcelona, mira, quan vam fer el bany amb els del Tudiràs, mitjans del mes de març, la platja de la Barceloneta estava a uns 15 graus, ara està ja al 16. A Barcelona, les platges de Barcelona, la que fa com a referència de l'aigua, la temperatura de l'aigua al mar a la costa central, i si anem ja cap a les comarques tarragonines, doncs la temperatura de l'aigua està a uns 17 graus. Per tant, com és lògic, més cap al sud, temperatura una mica més alta, però encara tinguem en compte això, que encara està una mica freda, però jo crec que prou bé per fer les primeres braçades.
Abel, gràcies.
Vinga, que vagi bé, Gaudí.
De l'actualitat general, una informació que hem conegut fa només uns minuts, un incendi al soterrani d'un hotel de Barcelona, concretament l'hotel Atrium Palace, ha obligat a desallotjar 37 persones entre clients i personal de l'establiment, segons informa l'Ajuntament. És un foc que s'ha produït ara fa una hora i mitja, hi ha 9 dotacions als bombers de Barcelona que continuen treballant per extingir les flames. l'origen no es coneix. A la crònica política, resposta de Santi Vila, el número 2 del seu partit, del PDeCAT, David Bonvehí, després d'aquella filtració de converses on se'l sent parlar de candidat autonomista pel fracàs del procés. I Santi Vila aquesta tarda ha contestat això.
L'autonomisme, tal i com l'hem entès, és mort. I per tant, el procés que viu a Catalunya en aquests moments, només contemplem que acabi bé. Tots estem conjurats i compromesos en que acabi bé, ho confirma en que persones com jo tenen en aquests moments ja 6 advertiments al Tribunal Constitucional i no ens han tremolat les cames ni un sol dia.
I de fet s'ha ofès perquè algunes travesses el situen com a possible candidat autonomista. Un apunt més de l'actualitat general, una altra tragèdia a la Mediterrània. Hi ha un centenar de desapareguts en el naufragi d'una barcassa a les costes de Líbia. L'alerta l'han donat ara fa 2 hores. Un altre cop es repeteix la mateixa història. Aquest cop, això sí, hi ha 23 supervivents. I els esports, Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda. Comencem parlant de Leo Messi, que declararà davant la FIFA el dia 4 de maig a Zuric. Serà l'apel·lació de la Federació Argentina a la sanció de 4 partits que li han imposat a Messi arran del Xile Argentina del mes de març. El president de l'AFA, Claudio Tapia, també ha explicat que aquest cap de setmana serà a Barcelona per parlar amb Messi i començar a preparar aquesta compareixença. Marc Bartra estarà 4 setmanes de baixa, un cop operat del radi després de les 3 explosions dimarts passat al costat de l'autocar del Borussia Dortmund. Ho ha confirmat l'entrenador de l'equip alemany, Thomas Tuchel. I 6 dies pel Barça-Juventus, l'estrella Paulo Dybala ha renovat amb el club turinès. El davanter argentí, que va marcar 2 gols dimarts al Barça a la Champions, ha ampliat el seu contracte fins al 2022. Mentrestant, el Barça avui ha fet festa i tornarà demà a la feina pensant en el partit de Lliga contra la Real Societat al Camp Nou. A Donosti, el vestidor no se'n refia del mal moment del Barça, que ha encadenat 2 derrotes. Aquesta nit al Tu diràs, entrevista amb el capità de la Real Societat, Xavi Prieto.
Carles Ballbé, més conegut com a Litus, 21 de febrer del 1985, Terrassa, 32 anys, exjugador d'hoquei herba, defensa i migcampista, medalla de bronze amb la selecció espanyola sub-21, 8 vegades campió de Lliga i 2 de Copa del Rei amb l'Atlètic Terrassa, olímpic a Londres 2012 amb la selecció espanyola. Deixa l'hoquei per fer-se mossèn, capellà a Mataró des de l'any 2016.
Què rius, mossèn no, Litus?
Fa gràcia la música que...
És per ambientar.
Sí, no, i tan ambientat. Sí.
Música èpica de Setmana Santa,
sí,
no?
Sí, sí, Gladiator una mica, no?
Avui, com dèiem, a Islàndia, mossèn Litus, capellà a Mataró des de l'any passat, des d'aquest 8 de maig, un jugador, un gran jugador d'hoquei herba, que un dia ho decideix tot, ho deixa tot, vaja, i decideix fer-se capellà. Que no ha de ser fàcil, en tens 32, això va ser fa 10 anys, més o menys, aquest canvi, amb 20 i pocs fer aquest canvi.
23, era el 2007, l'estiu del 2007, i allà va haver-hi doncs, una mica aquest canvi, no? Tot i que jo, quan vaig canviar, o vaig voler entrar al seminari, jo vaig pensar que no arribaria a ser capellà, perquè no era una persona, no és que fos dolent, però no era una persona, doncs, potser en aquest sentit un model, no?
Pensaves que et faltava alguna cosa per ser
sí,
capellà.
Sí, jo entro perquè veig que em falta alguna cosa, que tenint tot el que humanament doncs, una mica buscava, doncs em sentia una mica, no buit, perquè jo era feliç i m'ho passava molt bé, no era una crisi existencial ni molt menys. Però sí que, ostres, tenint tot el que tenia a nivell d'esport, a nivell d'amics, a nivell de tot, veia que em faltava alguna cosa, no? I sempre ho havia relacionat. Jo sempre he cregut una mica a la meva manera, però jo he cregut en Déu. Però sí.
Tu vens d'una família catòlica.
Sí, una família catòlica i un col·legi a Viaró, de l'Opusei, vull dir, la formació catòlica sempre, l'únic que jo m'havia dedicat més al hockey llavors. Jo anava a missa els diumenges, però...
Però anaves a missa, o sigui, tu amb 18, 19, sí. 20 anys anaves a missa.
Sí, i jo sempre dic que no era un cristià coherent, o sigui, jo feia el que em donava la gana i el diumenge anava a missa per tranquil·litzar la consciència, no?
Llavors... La consciència o la família?
No, la consciència, a casa meva mai. Mai m'han dit, tu has d'anar, no, al revés. De fet, jo, un dels... valors més grans que m'han ensenyat a casa meva els meus pares, que ells siguen de missa cada dia o quasi cada dia, és que m'han dit, tu ja ets grandet, Litus, fes el que vulguis, no? Sigues responsable i ja està.
I tu a missa hi vas amb els teus pares, els diumenges, o hi vas sol?
No, vaig sol, perquè si estàvem de viatge amb el hockey, doncs hi anava, o a vegades anava a última hora i d'aquella manera, perquè per ràpid a complir, entro l'últim i surto el primer, però ja he pogut dir que he anat a missa.
És veritat que hi havia companys, no sé si de l'equip o rivals, que deien... que tenies pinta de capellà?
No.
Quan jugaves, eh? No quan estudiaves al seminari.
No, m'ho havien dit... no, quan jugava no, perquè quan jugava jo tenia un problema amb els àrbits i el problema de pronto fort. Llavors, dintre el camp, jo sempre he defensat l'esport i valors, però jo no els complia. Però sí que encara ho defenso, però... Però sí que m'havien dit algun cap que havia anat a missa, a veure si seràs cap allà, però en plan conya. De fet, els meus millors amics, el Roc i el David, que potser ja els coneixeu del hockey, mai m'han dit que ja, gràcies a Déu,
I com els expliques? Quan decideixes fer el canvi, com els expliques?
Per mail, perquè jo tenia molta por a la reacció, perquè, vulguis o no, era com una petita traïció, entre cometes, als meus amics, no? Perquè teníem plans i volíem marxar fora amb el hockey i muntar, amb el David dèiem de muntar un xiringuito i teníem petits projectes, no? I de cop i volta li dius que fas aquest pas, jo tenia por a que em rebutgessin, no? I llavors tant els meus millors amics com a l'equip o la selecció els envio un mail explicant-los, no? I jo me'n recordo que en aquest mail jo... Bueno, sempre ho he dit, no? Plorava. Vaig estar 3 hores per escriure perquè no sabia què estava fent. O sigui, realment jo tenia la sensació que sap què havia de fer.
Si és un mail que els deies què, exactament?
Doncs pues mira, ho sento que us ho digui així de tal, però els deia no m'atreveixo a dir-vos a la cara i l'any que ve doncs deixaré el hockey o deixaré l'Atlètic, perquè després vaig estar amb un equip de Sant Sebastián, perquè vull anar a Pamplona a veure si estudiar teologia, perquè no sé si serà així o no, però potser doncs sóc cap allà, no? I llavors, clar, això ho he dit, vull dir, ara m'ho resumint, sí. No? Però clar, ells, la majoria, doncs, no, ni bueno, ningú s'ho esperava, la majoria no s'ho esperaven. Alguns em deien que sí, que deien que estava buscant alguna cosa, jo, no? Però sempre ho havia buscat en temes d'ONGs o de voluntariat, o... Però clar, deixar això, doncs, era... no estàvem molt acostumats. Però em van reaccionar superbé tots. Jo sempre he dit que al final ha sigut més un exemple. Els meus amics, que són alguns anti, alguns no creuen en res, alguns... Doncs m'han donat més exemple ells a mi que jo en ells, no? I sempre m'han respectat molt totes les bromes que vulgueu, perquè amb això sí que sempre... Però a mi m'agrada que sigui així.
Bromes tipus què?
Doncs ja us podeu imaginar qualsevol. Des de... Doncs hi ha algunes coses que no les puc dir per la ràdio, no? No, doncs típic, doncs que si el capellà no sé què, que si hi ha una tia no miris, que si ara no sé què... Que... Però normal, si amb carinyo, i a mi és el que m'agrada més, en resum...
No et van posar trampes pel camí? O sigui, no et van enviar amigues, noies...
Hi havia una aposta...
A veure ja si a l'últim moment...
El David sempre em deia que el seu objectiu seria... Perquè em va dir, diu... M'ha fet 3 preguntes quan jo li vaig explicar. Vam anar a un restaurant, llavors quan ja vaig veure que havien reaccionat bé, vam anar a sopar i explicar-los bé. I em va dir, 3 preguntes em queden. Una, si pots seguir fent whiskies. I justament aquell moment estàvem prenent una copa. I per tant, vaig dir, cap problema. Mm-hmm. La segona em va dir, si veus una tia amb minifalda, li pots mirar el cul? Ho sento que digui així, però és el que em va dir, eh? I la tercera em va dir, si et trobo la tia de la teva vida, ho deixes? I dic, sí, la trobes, sí. Però clar, el que em presentava el David no eren les ties de la meva vida, però les ties de la meva vida.
El celibat és el més dur, tot això, o ens ho imaginem els que no som capellans, diguem?
Jo crec que va per èpoques, és a dir, clar, a mi ara és de les coses que més et costa. Per què? Perquè al final tens 32 anys i, bueno, i ets una persona normal, no?, en aquest sentit. Llavors, dur, si no el portes, és a dir, si no el tens... Hi havia una professora de la universitat que ens deia... No és reprimir, sinó reintegrar, no? Llavors, que és molt fàcil dir-ho.
Exacte, sí.
S'ha d'anar complint.
Frases boniques en sabem fer
sí,
tots, no?
Sí, la teoria és molt maca.
Però vine tu cada dia.
Sí, vés tu cada dia, saps? Llavors, amb això, doncs sí, hi ha moments més difícils o altres, no? Però també tens... Nosaltres, per exemple, tens algun amic, grups de capellans que et pots ajudar, o alguna persona, nosaltres li diem directors espirituals, una persona que t'acompanya una mica quan tens moments de crisi, moments de baixón, o moments també d'eufòria, que diuen, relaxa't, no?, que tampoc et menjaràs al món. Llavors això ajuda més.
Què és el millor de la teva feina? Aquests dies de Setmana Santa, que hi haurà gent que no va regularment, potser a l'església durant l'any, i aquests dies hi anirà, o que aniran a participaran en una processó, i veuran una mica la fe, i tot això, miraran una mica cap al teu ofici una altra vegada. Sí. Què és el millor de ser capellà?
Jo crec que el millor de ser capellà, almenys per mi, és dues coses. Una és estar amb gent. A mi m'agrada estar amb gent, conèixer gent, i a la vegada poder-hi transmetre d'alguna manera la meva fe, no? Si per mi Déu és el més important, si jo puc tractar amb gent i veuen que els tractes normal, no?, sense voler fitxar ningú, simplement, doncs mira, jo t'ajudo amb el que puguis i som amics i ja està. Llavors a mi m'agrada molt conèixer gent i inclús doncs, bueno, fer-los veure que pot ser cristià o pot ser un capellà i amb les teves coses bones i dolentes ja està, no? I no ets tan dolent com a vegades pot semblar, no? Per mi el que més m'agrada és això, és poder tractar amb la gent i potser a vegades en els moments més delicats, no?, de la seva vida, perquè la fe a vegades et pots trobar doncs, un casament que està molt bé, però llavors tens un funeral, no? Llavors també poder ajudar d'alguna manera, i no per vendre el producte fàcil, no?, sinó per, bueno, per acompanyar-los, ajudar-los en els moments més delicats també et reconforta.
Què t'omple més, un funeral o un casament?
Home, doncs depèn.
Anava a dir la resposta, no és tan fàcil,
no
eh?
No és tan fàcil, perquè, sí, és veritat, perquè el casament és més fàcil de fer, perquè tu passes bé i gent de cojones si vols, però, clar, el funeral costa més de fer, però en el fons la gent està més oberta, se t'obre més, i jo he creat amistats gràcies a fer funerals, no? Perquè després quedes un dia, parles i et pregunten, i preguntes, perquè també el capellà no ho sap tot, ni molt menys, amb 32 anys molt menys, no? Llavors tu també preguntes i a vegades et dius, ostres, Litus, no diguis això, no? Potser això és més tòpic, això, i també aprenc molt, això també és veritat, no ho havia pensat, però és veritat, les dues coses en el fons.
Encara va gent a confessar-se?
Sí, no hi ha riuades de gent esperant a la porta per confessar-se.
No tens cua, no has hagut
però,
de posar...
No, no hi ha un suturro, no?
Exacte, el piquet.
No, però sí que venen. Passa que jo crec que almenys nosaltres, quan jo ho explico...
I confessen coses importants o és una rutina? Jo recordo quan ho feia de petit,
de rutina,
que era una rutina, no?
De
que
tot.
Era dir que si no he cregut als pares,
sí,
he dit
no
mentides,
he deures,
he dit
paraulotes,
i doncs va, res,
típic, sí.
Res a tres noves maries i ja està.
Clar, quan...
no?
Sí.
Però clar, no, jo no m'he confessat més des que era petit. Diguem, no? Suposo que quan una persona adulta va a confessar-se o va a buscar diguem, ajuda en la persona del capellà, doncs potser sí que explica coses de veritat sentides.
Sí, hi ha de tot, com a tot arreu, no? Hi ha gent, els que fan més de rutina, jo intento que, o sigui, que ho faci una mica més natural, més humà, no? Perquè al final jo sempre els dic, és com si vas a demanar perdó a la teva dona, a la teva parella, o qui sigui, i li dius, agafes una llista i li dius quatre, una mica fred,
que
no?
Que no t'ho creus, no?
Que no t'ho creus, que no ho sents, que fas per complir, no? Llavors jo sempre els intento dir que al fons, si tu creus que Déu existeix i que és una persona, doncs parla-li com una persona normal, no posis com un robot, no?
Mm-hmm.
Llavors en aquest sentit sí que n'hi ha així, no? Però bueno, també és veritat que és fruit de que potser els han ensenyat així, hi ha persones grans que els han ensenyat tota la vida que s'ha de fer així. I qui sóc jo ara per canviar-li després de 70 anys. Però hi ha altres que sí que realment ho fan sentit, no? I que també...
Déu existeix, mossèn Litus?
Per mi sí, perquè si no... Sí, no estic fent el ridícul, jo. Si no, sóc el més tonto de tots, eh?
I com ens ho explicaries, que existeix?
I jo crec que no es pot explicar, ho has de viure. És a dir, com et puc dir, o com et puc jo demostrar que estic enamorat d'una persona, no? O com et puc... Tu saps, com saps que estàs enamorat o enamorada? Doncs quan tu ho sents i ho vius, doncs jo m'ho veig en aquest sentit, no? Jo ho puc explicar, em diràs molt bé. És una teoria, però ho has de viure, no? Llavors jo sempre he cregut... que sí, que nosaltres podem ajudar, doncs mira, a enfocar-ho bé, però al final és cadascú, i amb això sí que no és molt, és molt personal. Per això jo, si parlés amb els meus amics, us dirien que mai ni he intentat fitxar, ni he intentat convèncer, ni no. És més, penso blanc i penso negre, però tant amics, vull dir, al final...
Ara hi ha molta gent que ens deu escoltar a aquesta hora, quarts de vuit, des de la carretera, que se'n van, que per ells la Setmana Santa són vacances, és anar-se'n
sí,
a la
sí,
platja,
sí.
O és anar potser algú estant cap a l'aeroport del Prat... Deixa't de misses. Com ho reps, això?
Bueno, és que ho rebo normal, perquè la majoria de gent és així, jo en el seu moment també ho vaig fer i ho entenc, no? Al final... Si no creus i per tu Déu no és important, la Setmana Santa no deixa de ser uns dies de vacances. Per tant, no... Si no és que em preocupi, ja, tant de bo que vinguessin, no. Si venen és perquè realment ells ho creuen, no? I entre cometes, dir-ho així, senten els colors. Si no, bueno, doncs ja, doncs que no corrin i que no facin massa el burro i ja està, no diria al final.
Quins són els colors de Déu?
Jo crec que, és que jo crec que blanc i blau perquè sóc periquito. M'he confessat ara.
Bueno, blanc i blau també són els colors del cel, no?, d'alguna manera.
Sí, per això ho relaciono. Hauria d'haver dit això, potser.
I l'hoquei herba on t'ha quedat?
Doncs m'ha quedat molt lluny, perquè vaig estar un temps que vaig parar i vam muntar un equip amb uns amics que es diu Sarrià, i que jugàvem però res, per fer ja l'última categoria, fèiem el partit i la cerveseta i la barbacoa a final de temporada i poca cosa més. I ara aquest any doncs estic d'alguna manera col·laborant amb el primer equip de l'Atlètic. Em van dir d'entrar a l'estaf l'entrenador i vaig parlar amb els capitans i jo encantat però no tenia temps. Llavors vam quedar que seria com, bueno, com el tercer o quart entrenador, que fes doncs, estic allà amb els jugadors quan puc i amb l'estaf, i he anat potser 5 vegades, no? Però realment quan estic allà, l'altre dia que vam perdre la Copa del Rei, la final, vaig estar amb ells aquells dies i...
Et tornava a sortir el mal caràcter. El mal caràcter, sí.
De fet, l'entrenador, el Dani, em deia, diu, has insultado mucho, Litus, oi? Sí que ho vaig insultar, no, però sóc una mica de pront així, més fort. I
amb qui et confesses, tu?
Ah, llavors, ja està. No ho dic amb odi, és una mica amb sobredit.
Avui has vingut a la ràdio amb el clergyman. Vas així sempre pel carrer?
Sí, acostumo a anar No m'agrada en el sentit de... Jo no tenia ni camisa, jo sempre anava amb samarretes o polos i amb texans i m'agrada anar còmode. I, però sí que és veritat que m'agrada perquè algun cop que vas pel carrer et diuen ostres, ens fa il·lusió veure capellans. És a dir, que si són joves millors, no? Però sí que la gent t'agraeix que, bueno, doncs que també hi hagi, que es vegi, no? Que són gent normal, que estàs allà i que pots aprendre alguna cosa i que... Jo crec que a vegades a mi em fa una mica de vergonya, però en el fons és, bueno, al final ets una persona normal i ja està, no? I si algú l'ajuda endavant i si no, doncs... A veure, algun insult a vegades t'emportes...
Sí?
Sí, perquè hi ha gent que no li agrada. I jo també no ho entenc, perquè trobo que no està bé, però si hi ha gent que ha tingut males experiències o alguna cosa, clar, veus un capellà i mira, no, l'església, els no sé què, i comences a veure... Bueno, és el que té.
Mossèn Litus, una última pregunta. Quin és el gran moment de la Setmana Santa per un creient?
Per un creient, al final, és tot, no? Però al final la més important és la vigília pasqual, que és quan creiem que ell, dissabte a la nit, que és quan creiem que ell ressuscita, no? Llavors és la festa grossa, diguéssim, la barra lliure, entre cometes. Amb respecte, però és com...
Home, és una missa llarga, no, aquesta?
Molt llarga, sí, molt llarga. Però bueno, és maca, la veritat és que sí. Un cop hi entres a la roda i canvies el xip, és maca, sí.
De seguida, Islàndia, serà Sant Jordi. Farem una cosa, que és que avançarem uns dies, tindrem l'Anna Guitart i l'Ester Pujol, perquè jo crec que avui que la gent es prepara per les vacances també tindrà temps per llegir.
Exacte, o per fins i tot ja anar triant el llibre de Sant Jordi, no?
Exacte, doncs amb això els ajudarem també ara. Parlarem de llibres amb l'Ester Pujol, amb l'Anna Guitart i també amb un company d'aquesta casa, amb l'Òscar Andreu, que ha fet un llibre fantàstic, Com es bull una granota i altres contes. Mossèn Litus, que vagin molt bé aquests dies, de veritat.
Igualment, moltes gràcies.
Un plaer haver-te conegut, gràcies.
Merci.
Islàndia, amb Albert Om.
La Generalitat t'informa que s'està impulsant un programa que vetlla pels drets de les persones grans. Dret a viure amb dignitat, a decidir sobre tot allò que les afecta, a ser cuidades i respectades. Si ets una persona gran i necessites ajuda, no estàs sola. Explica la teva situació a algú de confiança, als teus metges o cuidadors, o truca al telèfon d'emergències 112. Perquè el patrimoni més important de la humanitat és la humanitat mateixa. T'informa la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa i RAC1.
Penja tu.
No, tu.
Tu primer, tonto.
No, penja tu.
Ja res més ofensiu.
Aquest Sant Jordi, compreu també la grossa. No fos cas que els toqui a ells. Loteria de Catalunya.
I de la sang del drac va brollar una rosa.
Un llibre, una rosa. I si vols un detall especial per Sant Jordi, regala la caixa regal de La Vanguardia per només 29,90 €. Truca ara mateix al 933-481-482 i sorprèn amb una subscripció a La Vanguardia a qui més t'estimis. El 23 d'abril, regala La Vanguardia.
I Sant Jordi va entregar la rosa i la caixa regal de La Vanguardia a la princesa.
Anna, t'ha passat alguna cosa?
Ai, mare meva, que m'ha trucat el meu veí i m'ha dit que han entrat a robar casa meva. Me n'hi vaig a veure què ha passat.
I l'hotel, si ja està pagat?
Ja, però no puc marxar de vacances sense saber com està casa meva i què m'han robat.
A Securitas Direct sabem que els lladres esperen que siguis fora de casa per entrar a robar. Aquesta Setmana Santa, protegeix la teva llar amb l'alarma de Securitas Direct. Truca gratis al 900-44-45-46. 900-44-45-46.
Islàndia, amb Albert Om.
Aquesta setmana disfruteu d'un dia de shopping extraordinari on? A la Roca Village. I teniu més de 130 botics amb descomptes de fins un 60%. Bimba i Lola, Furla, Hugo Boss, New Balance i moltes més. I els més petits es podran convertir en artistes amb tallers especials per ells. La Roca Village obre tots els dies de Setmana Santa. Teniu més informació a larocavillage.com.
Ester Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anna Guitart, bona tarda.
Bona tarda.
Ja és Sant Jordi a Islàndia.
Ja és Sant Jordi a Islàndia.
No?
Sí. Mira, jo l'altre dia deia que cada cop comença abans, però realment és així, veig. Fins i tot a Islàndia.
Sí, sí, a Islàndia. A Islàndia, és que la sensació és que avui, que ara comença la Setmana Santa, vosaltres ho sabreu millor, no? Però és quan la gent començarà a triar quins són els llibres que compraran per Sant Jordi,
sí.
No?
Pues sí, perquè els del sector ens sembla que és Sant Jordi des de fa un mes i mig.
Sí, aproximadament. Però... No? Explica'm una mica, no? Perquè et comencen a arribar llibres, les editorials, per exemple, nosaltres que fem programa de llibres, et comencen a trucar, pots fer aquesta entrevista de ser abans de Sant Jordi, no? I aquesta cursa, tothom vol sortir abans de Sant Jordi. Dius, perdoni, és que jo tinc els mateixos programes d'aquí a Sant Jordi, que després, vull dir, no podem sí. fer-ho, tothom no hi cap, diguem-ne, no? I com es publiquen tantíssimes coses, doncs és difícil d'encaixar. Per això tenim la sensació que ja fa molt de temps que estem amb el Sant Jordi.
Exacte. Pels editors, ja de Sant Jordi comença l'endemà de Reis. I per tant, clar, ara, pels lectors i els compradors, és realment avui que comença.
Un Sant Jordi especial aquest any, perquè ara queden 10 dies justos, dijous sant, sí. doncs és diumenge la setmana que ve, primer de tot. Sant Jordi amb diumenge.
Sí.
Això no agrada, no?
No, no agrada.
No agrada
gaire, no.
Mira, Gustar. Sant Jordi no agrada gaire.
Per què no us agrada als editors que sigui diumenge, perquè... si tothom té festa?
Sí, però ens agrada molt que sigui laborable, perquè és aquesta mitja festa que tothom treballa una mica, però tothom fa la màniga ampla de si els seus treballadors surten i allarguen l'hora de dinar o fan un esmorzar una mica més llarg. Està molt bé que hi hagi ambient al carrer. N'hi haurà molt, aquest any anirà bé, perquè ja ho hem passat el pitjor. Hem passat diumenge de Rams, diumenge de Pasqua, dilluns de Pasqua, per tant, escolta, oli amb un llum aquest any, diria ser.
A més, vindrem de la Setmana Santa, no? Que sí. molta gent ja haurà marxat, no?
Sí. Ah, això
perquè
està bé més.
Una por del diumenge sí. també era, la gent marxarà. Bueno, sí. a veure, ja hem marxat, ens Exacte. Podem quedar sí. i fer el Sant Jordi al carrer. I una altra cosa, si marxem, també podem fer Sant Jordi al lloc on anem, eh? No ho oblidem.
Perquè, pregunto, ha anat mai malament Sant Jordi?
Home, algun any...
Hi ha hagut algun any que han dit, hosti, quin fracàs d'organització aquest any, Sant Jordi, no?
No, fracàs mai, perquè és una festa tan bona que no fracassa mai, però sempre hi ha anys que són més esplendorosos, sobretot depenent del temps, que aquest any ja està encarregat i farà bo...
L'hem encarregat. Està encarregat.
Farà un dia com...
Heu parlat amb mossèn Litus, no?
Que... Sí.
Vols dir que els anys que va ploure és que ens havíem oblidat d'encarregar-ho.
Sí, s'ha d'encarregar en temps.
Més coses. A veure, aquest any coincideix amb Sant Jordi, 8:45 del vespre, Madrid-Barça.
Ai...
Sí. Això agrada o no agrada?
Home, això tampoc m'agrada.
M'hi no ha gustat tampoc, no?
M'hi no ha gustat. O sigui, Madrid-Barça no agrada gaire, diguem, en general mai. Però per Sant Jordi ens ha passat altres vegades, eh? I jo ara...
Molta Champions recordo per Sant Jordi,
Champions,
no?
Champions i Madrid. Jo me'n recordo una vegada que vam reservar un reservat, valgui la redundància, diguem, a Casa Leopoldo per veure-ho. I el resultat no el recordarem ara, perquè no...
Sí, però jo crec que era Champions. Allò, Crec que era un Barça-Madrid de Champions.
Que és com un patiment sí, sí.
i tot. I no va anar gaire bé, no veig?
No va anar gaire bé aquell dia, però no té per què passar aquest any.
Ja té per què passar.
No.
Més coses, botigues obertes sí, aquest any també, no?
Això està molt bé, que a Barcelona hi ha un acord per tenir les botigues obertes i farà aquest aspecte de dia laborable. A veure, el que dèiem de que sigui diumenge va molt bé perquè també hi ha molta gent de fora de Barcelona que els agrada, veuen les imatges de Sant Jordi a Barcelona i pensen que tindran l'ocasió de venir a Barcelona perquè precisament tenen festa per viure-ho i hi haurà barcelonins que s'aniran a la platja o que s'aniran a la muntanya. La qüestió és que la gent es traslladarà una mica...
Estic molt d'acord amb el que deia l'Anna, que molta gent si ha marxat aquests dies de Setmana Santa, doncs llavors dius, mira, doncs per Sant Jordi si sóc de Barcelona em quedo a Barcelona.
És que és un dia tan especial, no? Tan únic, fins i tot quan és entre setmana, jo crec que és el no festiu més festiu. No? Tothom s'espavila, per tant, diumenge...
És un dia que fem boig, no?
Tothom.
Sí,
més coses, perquè clar, sembla que tothom s'apunti a Sant Jordi, sí. no? Com que la cosa va bé, tothom s'hi apunta. Per exemple, aquest any hi ha la grossa, també sí. hi haurà una grossa per Sant Jordi.
La grossa de Sant Jordi.
La grossa.
Però que em fa gràcia, es diu la grossa de Sant Jordi, però no se sorteja pas el dia de Sant Jordi.
No, però agraïm-ho,
Bueno,
sí. A veure, gràcies. Gràcies.
Sí, no hauria agradat, no?
No hauria agradat, això. Com ho dius, Esther? Mi no gustar, Clar, no, fora, no pot ser.
Bueno, seria un cas de masclisme, també, la grossa de Sant Jordi, que es fa per la Mare Déu de Montserrat. A veure, no, escolta, no cal que ens inventem res més. O sigui, hi ha el pa de Sant Jordi, la grossa de Sant Jordi...
Que, perdoneu, algú l'ha provat, aquest pa de Sant Jordi?
Jo he provat el pa de Sant Jordi.
I què dius?
Doncs, com que n'he provat de diversos tipus, he de dir que n'hi ha que són bons i n'hi ha que són dolents. Però el que està ben fet, que té un puntet de sobrassada.
No sé si
t'ha ajudat
gaire.
No, gens. Molt bé, Maria, gràcies. Perfecte.
S'ha de notar el puntet de sobrassada.
Llavors
sigui
això,
bo.
Vas al forn i dius, perdoni, a vostè se li nota
el puntet de sobrassada? Si et diu que sí, doncs el compra. Si et diu que
I
no,
això,
doncs res.
T'agrada el puntet de sobrassada al pa?
A mi sí, gustar.
Perfecte. Escolta, una altra cosa aquest any. Hi haurà per tot Catalunya 1.000 punts de recollida de signatures a favor del referèndum, que jo no sé, és un dia que l'espai al carrer va bastant buscat.
Sí.
No sé si trobaran 1.000
punts. Si gustar el referèndum, diguem. Però que també es faci servir l'espai el dia de Sant Jordi, ja ho entenc. Hi ha tanta gent al carrer que serà com fàcil que la gent... A més, és un dia que té històricament un component de reivindicació nacional i, per tant, té tota la lògica del món que hi sigui. Però, bueno, és un dia per regalar-nos flors, roses i llibres. Bàsicament llibres.
Llibres. Amors, llibres.
Llibres amb descompte. Hi ha descompte, no, per Sant
Aquesta
Jordi?
Aquesta és l'altra,
sí,
eh?
Descompte, sí.
Us ho munteu molt bé, està bé, això.
Sí, està molt bé, sí. Perquè el dia de les mones, les figures de xocolata són més cares que l'endemà o el dia abans continuen sent cares, però que l'endemà, o quan venen els panellets, o quan venen els dies que són de, que se celebra una cosa, és més car, i en canvi el dia del llibre ho fem més barat.
La rosa mateix, les roses són més cares el dia de Sant Jordi.
Exacte.
Que un dia normal.
Exacte.
No? Però
vist,
els llibres
això?
No.
Sí.
Clar, sí, que els llibres haurien de ser més... O sigui, el descompte hi hauria de ser quan no els compra ningú, mm-hmm. No?
Sí. Ara ho has dit, però no, nosaltres ho fem així. No fos cas que fos gaire difícil comprar llibres i haver-los de llegir sobre, eh? O sigui, fem-los més barats.
Però llegir-los ja és una segona part, eh?
Sí.
Ara parlàvem de comprar-los.
Exacte, sí. Que el dia de Sant Jordi va d'això, també, eh?
Exacte.
Jo l'altre dia li deia a l'Ester, dic, jo crec que està salvant el mercat editorial la gent que compra llibres encara, però no els llegeix.
Sí.
Home, jo sóc bastant... Jo tinc una acumulació de llibres a casa que he comprat i que segueixo comprant i que, bueno, els tinc allà al costat de la tauleta de nit i van fent pila.
Tranquil·la, que un dia els tindràs temps i
4 de 10, o no sé ben bé què seria allò.
Però... Que continuïn aquesta línia.
Sí, tu
línia,
ho fes. No?
Sí. Una pila més, acabes una pila i pots començar una altra al costat.
No pateixis, ja.
Avui els hem demanat a l'Anna Guitart i l'Ester Pujol que ens portin 3 històries, 3 llibres cadascuna. Però abans d'anar a les seves recomanacions, us demano que feu de meteoròlogues de Sant Jordi, no pel temps, sinó per allò que passarà sempre el dia de Sant Jordi, que és qui serà el més venut. Aquest any, qui creieu que serà el llibre més venut?
Jo ho tinc bastant clar, el que passa és que deixaré començar l'Ester.
Ah, sí, mira, a veure si plourà o no plourà. No,
el número de Sant Jordi, aquest any, qui serà?
El número de Sant Jordi jo crec que serà el Xavi Bosch, amb la novel·la Nosaltres Dos.
És la que anaves a dir tu?
Absolutament d'acord.
Sí? Sí.
Fins i tot jo anava a dir això.
Mira, hem fet un hat-trick.
Sí. Per què? O sigui, què fa pensar que serà...
Pensar?
O sigui, el comportament del lector del comprador el dia Sant Jordi, de què depèn, diguem?
Depèn d'una certa inèrcia de les últimes setmanes, i és un llibre que porta una inèrcia des de que va sortir, que ràpidament s'ha posat en el número 1, i és un... Hi ha un efecte de boca a orella sempre en la recomanació de llibres, i és un llibre gruixut, però és un llibre que la gent que l'ha llegit li ha agradat molt, que el recorda en l'anterior, que va ser un gran èxit, que era Algú com tu, que té el punt aquest emocional, i per tant jo crec que ara ja porta un... va davant, saps, en el...
Seria un cas pràcticament únic, perquè seria, jo crec, el tercer any, no consecutiu, però
sí,
la tercera vegada, un
sí,
triplet d'algú de número 1,
sí,
de Sant Jordi.
Sí,
el Xavi Bosch ha sigut número 1
sí,
dos anys
sí,
diferents,
sí,
no?
Sí, amb Se Sabrà Tot i amb Algú com tu, sí. Jo crec que té tots els números perquè això passi, sí, sí.
Doncs podem veure si es compleix
sí, sí,
això.
Sí, d'acord.
Què més fa diferent aquest Sant Jordi dels que seran més venuts? O...
Sí. Aquest Sant Jordi em fa il·lusió que és un Sant Jordi que hi ha molt autor català. És un, hi ha Sant Jordis en què hi ha traduccions que tenen molta força, però és un Sant Jordi en què hi ha autor català molt consolidat que ha tret novetat. I per tant, en les llistes també ho estem veient les últimes setmanes, que hi ha un, això, hi ha un nombre important que ensenya que la literatura catalana doncs, té, a part de tots els vessants literaris i més restringits, uns vessants d'arribar a gran públic, perquè hi ha, mira, el Xavier Bosch, hi ha el Rafael Nadal, el Jaume Cabré, la Sílvia Soler, l'Albert Espinosa, el Jordi Basté, la Pilar Rahola, la Gemma Ruiz, el David Cirici, el Xavier Teros, me n'estic deixant, eh?
El Jordi Lara, el Marc Pastor, el Raül Garrigasai, no? Hi ha moltíssima gent realment aquest
Exacte.
Any.
Exacte. És un any, és de collita catalana molt bona.
No ficció? Qui serà el número 1?
no ficció, jo ho torno a fer jo, això.
Vinga, va.
Vinga. Sí. El Carles Capdevila.
La vida que aprenc.
Exacte. Jo crec que sense cap mena de dubte. És un llibre que la gent espera, que li fa il·lusió, amb els seus articles que connecten molt amb les vides personals de cadascú, que s'allunya de la cosa política que ens ha aclaparat amb les notícies durant tant de temps i que ens fa reflexionar amb les petites coses del dia a dia. I jo crec que és un llibre que ve molt, molt de gust, que ell, quan l'ha estat explicant aquests dies, encara em fa venir més ganes. Mm.
M'explicava que el dilluns va fer una presentació davant de 600 persones, sí, i que va signar 360 llibres.
Una barbaritat. Sí. Estava a petar.
Quina il·lusió.
360 llibres.
Sí, molt bèstia.
Però al final com et queda la mà després de 360 llibres?
Sí, la mà et queda molt bé després de 360 llibres.
I en castellà? En castellà?
En castellà jo crec que el número 1 serà Fernando Aramburu en Pàtria. I segurament hi haurà, doncs, el Javier Cercas molt amunt també, però jo crec que Pàtria va molt, molt destacat en el
un fenomen, eh? Perquè ara ja fa mesos que es va publicar i en canvi segueix, com tu dius, no? El número 1.
Coincideix també amb la notícia del desarmament d'ETA. Jo crec que és un moment que ve de gust també llegir-lo.
Doncs veurem a veure si les encerteu, eh? Xavi Bosch, Carles Capdevila, Pàtria,
ens hi juguem,
aquest Fernando
Pitonisses.
Pitonissa Guitart i Pitonissa Esther Pujol. Anem a les recomanacions. Els hem demanat uns quants llibres, uns quants noms que ens puguem apuntar ara, i que d'aquells que no són els més habituals, d'aquells que no estan en els llistes de més venuts. Anna, comences tu.
Va, aquest cop sí, començo jo, perquè començo amb un llibre, a mi no em passa molt sovint, jo llegeixo molt, i de tant en tant, llegeixo moltes coses molt bones, en general, però de tant en tant hi ha un llibre que de cop, pa! No saps per què, t'arriba d'una manera especial, com una perla, com una petita joia, i per mi és Nosaltres en la nit. Us explico la història molt fàcil. Un dia, l'Adi Moore, que és una dona jubilada, és vídua, viu tota sola, en una casa gran, se'n va veure el seu veí, en Louis Waters. Ell també viu sol, fa 40 anys que són veïns, però tampoc és que es tractin gaire. I pica a la porta, li obre el Louis, i l'Adi li diu: escolta, Louis, què et semblaria de tant en tant venir a passar la nit amb mi? Perquè trobo que això de les nits és el més difícil de tot, i potser si les compartíssim i ens féssim companyia, milloraríem. Aquest és el plantejament.
Boníssim.
I aquest és el llibre. A partir d'aquí, el Louis, com us podeu imaginar, accepta la proposta de l'Adi. El primer dia entra per la porta del darrere, i ella li diu: no, però què fas? Pel davant. Diu: no, clar, vivim en un poble. I ella li diu: i què? Ens és igual el que pensi la gent del poble. I a partir d'aquí comencen a compartir nits, agafar-se de la mà, explicar-se el seu passat, i no diré res més. És una història
boníssima,
meravellosa.
Avui llegir, recordem, nom i autor.
Nosaltres en la nit, de Kent Haruf, i està editat per Angle Editorial.
Esther, ara tu, va.
Mira, Un abril prodigiós, d'Elisabeth von Arnim. És un llibre que no és novetat, com veureu, perquè l'autora va morir el 1941 i el llibre va ser publicat el 1922. Clar, el vaig veure, em va entrar, saps allò que diu, no podem jutjar els llibres per la coberta, però a mi em va entrar per la coberta i pel títol, perquè és molt llaminer. Després podré fer una foto i la penjaré, eh? Un abril prodigiós. És un llibre que seria com fundacional del feminisme, i ara que ningú s'espanti, es tracta de la història d'una dona anglesa que una tarda de febrer de Londres, en què està tot humit, gris i fosc, llegeix un anunci al Times que diu: es lloga un petit castell italià medieval a la riba del Mediterrani al mes d'abril, amb servei inclòs, per amants de les glicines i la llum del sol. I tu dius: home, jo ja te'n hi vas, no? Llavors aquesta dona, que és una dona que està casada i té una vida més o menys anodina, engresca una parroquiana, perquè és una de la seva parròquia, per anar-hi, per llogar aquest castell, per anar-se'n cap al sol, però és una mica car, i busquen dues dones més que vulguin anar amb elles. I una d'elles és una dona gran, vídua, amb bastant mal humor, i una noia jove, aristocràtica, molt guapa, aquí tots els homes van al darrere. I a partir d'aquí se'n van totes quatre, s'ha passat 30 dies d'abril, a l'abril, al sud del Mediterrani, amb el sol i amb la natura. Primer, és clar, els hi costa d'adaptar-se entre elles, però després, escolta, descobreixen la llibertat, saps?
Recordem el títol i l'autora.
Un abril prodigiós, Elisabeth von Arnim.
Em toca. Saps aquells llibres, sabeu aquells llibres que van fer per nens del Jerónimo Stilton, que s'obrien i feien olor? Que sí. Els nens els veies que llegien amb el nas enganxat a les pàgines? Doncs jo us porto un llibre per adults que també fa olor. És un llibre que es diu Sortir a robar cavalls, del Per Peterson. Ell és noruec, un senyor que explica que de petit el que més li agradava al món era anar-se a perdre pel bosc, i l'olor que trobem al llibre és l'olor del bosc. Però no només l'olor del bosc, és que a vegades tens la sensació que sents com estan tallant els troncs, que estàs en allà al riu banyant-te. És un llibre meravellós, ens explica una història, el seu protagonista, el Trond, és un senyor de 67 anys, que decideix anar-se'n a viure al bosc després de molts anys de no ser-hi. S'instal·la allà, ell vol silenci, vol estar aïllat, es trobarà amb un veí amb el que ell no comptava, que el portarà d'alguna manera al seu passat, i a partir d'aquí recuperarà el bosc de quan era petit, d'un estiu que hi va passar amb el seu pare. Una història de pare i fill també, que la veritat, jo la vaig llegir, no vaig poder parar fins a l'última pàgina.
Un llibre que fa olor, Sortir a robar cavalls, del Per Peterson. Segona recomanació de l'Esther.
David Fuenquinos és l'autor de la Biblioteca dels Llibres Rebutjats. Si abans érem a Portofino, Itàlia, amb el llibre que hi ha abans, ara ens anem a la Bretanya francesa, a un poble petit, Crozon, que no dec pronunciar bé, però que està a la Bretanya francesa, i on un bibliotecari decideix, en els prestatges de la seva biblioteca, agafar tots aquells manuscrits que són rebutjats per les editorials.
Que això ho feu, les editorials?
Sí, bastant.
Hi ha gent que li dieu que no?
Sí, bastant. Ah. Sí.
Ai, com sou, com sou.
Oh, com sou, s'ha de fer una tria. Llavors, aquest bibliotecari fa una crida i de seguida en recupera ja milers, esclar, i n'hi van molts. Posa un anunci a les revistes literàries i n'hi arriben molts. Llavors hi ha un cas d'una jove editora francesa i el seu nòvio, que és escriptor, que van a la Bretanya i al mig d'aquests manuscrits que han estat rebutjats troben una petita obra d'art escrita per un tal Henri Pic. Decideixen publicar-lo, però quan van a buscar l'autor resulta que fa 2 anys que és mort, que era un senyor que tenia una pizzeria, la vídua té 80 anys, no l'havia vist mai llegir un llibre, diu, però si no escrivia ni a la llista de la compra, com pot ser això? El llibre es converteix en un gran èxit, l'entrevisten els periodistes més culturals més importants, com ara, si fos aquí, seria l'Anna Guitart, per exemple. Surten molts personatges reals i explica moltes intríngules del món aquest editorial, com les altres editorials intenten copiar-ho. És un llibre d'amor als llibres.
La Biblioteca dels Llibres Rebutjats, del David Fuenquinos. I ara, ràpidament, Anna, l'última recomanació teva, i anem a l'última també de l'Esther.
Doncs mira, l'última recomanació és un llibre que en principi no és per mi, però com ho he passat tan bé llegint-lo que el recomano a tothom, i a més em connecta amb el Sant Jordi quan jo era petita. Per mi era un dia especialíssim perquè anàvem tota la família a la llibreria a triar un llibre. Llavors ensenyaves als teus pares aquest, què us sembla aquest? L'Illa de Paidonèsia, de l'Oriol Canosa, ha estat el Premi Josep Maria Folk i Torres 2016, és per nens, les il·lustracions són del Gabriel Salvador, i és boníssim. O sigui, és un nen que està en un creuer amb els seus pares, i els seus pares no paren de discutir. Llavors ell diu, escolta, estic fart de vosaltres, total, que mira per la borda, hi ha una illa petita que té molt bona pinta allà lluny, i diu, saps què, me n'hi vaig. I s'instal·la en una illa, i a partir d'aquí comença a escriure cartes, el llibre són tot cartes, acaben instal·lant-se a l'illa amb ell tot de nens, l'arquitecte més prestigiós del món els hi fa un edifici perquè tinguin piscina i camp de futbol i que estiguin bé quan faci fred, etc. I s'acaben escrivint fins i tot amb la secretaria general de les Nacions Unides. L'illa de Paidonèsia és sensacional, us ho passareu bomba.
Un últim. L'Andrea Camilleri, Un cau d'escurçons, que és l'últim de l'Andrea Camilleri, basat en el seu personatge Montalbano, que és un detectiu, que ara me'n torno a Itàlia, a Sicília, que es diu Montalbano en homenatge a Manolo Vázquez Montalbán, i hi ha una sèrie de... No us explicaré el cas, perquè amb la novel·la negra, que és novel·la negra en aquest cas, faríem malbé el llibre, però és una altra vegada l'entorn de Bigata, els seus personatges secundaris, que són genials, com el Catarella, que és el policia que rep els encàrrecs i sempre ho entén tot malament i passa els encàrrecs malament. Està traduït magníficament pel Pau Vidal, i bé, jo no pararia mai de llegir Camilleri, és una sort que tenim.
Doncs les recomanacions, moltíssimes gràcies, Esther, Anna, per aquestes recomanacions, que se'n van una mica més enllà dels que poden ser els més venuts del dia. I nosaltres n'hi volem afegir una, d'un llibre que estic segur que com a mínim a l'Anna Guitart li agradarà molt, que és aquest de l'Òscar Andreu, Com es bull una granota i altres relats.
Aquest és el llibre, un d'ells, que em compraré per Sant Jordi.
Sí, per què?
Tinc unes ganes de llegir-lo.
Vas llegir el primer?
Vaig llegir el primer. Aquests són, em sembla que són contes, tu l'has llegit?
Sí, són 21 contes, sí, sí, l'he llegit i m'ha agradat molt, molt.
Doncs per això el vull llegir.
Té un talent molt, molt, molt especial, que el demostra cada dia aquí a la ràdio, l'Òscar Andreu, i amb tot el que fa, i que ara el demostra també escrivint. Alguns d'aquests contes són fantàstics. De seguida, Òscar Andreu, a Islàndia.
Islàndia, amb Albert Om.
Ja són aquí els Jardí Days de Jardiland. Aprofita't d'11 dies d'ofertes excepcionals en jardineria, animals i decoració. Sí, sí, ho has sentit bé. Són els Jardí Days de Jardiland només fins al 17 d'abril. Troba les nostres botigues a jardiland.es.
T'imagines fer surf sobre una gran onada? Així és l'experiència WhatsApp. Et sentiràs lliure amb els nostres horaris 100% flexibles. Et divertiràs amb un mètode basat en la conversa i aprendràs anglès de veritat. Comença avui el teu curs d'anglès a Barcelona, Sabadell, Terrassa, Badalona i l'Hospitalet. Més info a whatsapp.es. Welcome to the English Revolution.
Show must go on. El gran tribut a Queen. We are the champions. I want to break free. We will rock you. El 14 d'abril, al Palau de la Música Catalana. Venda d'entrades a promoconcert.es i a les taquilles del Palau. Antic Empordà. Fira d'Antiguitats i del Disseny de la Costa Brava. A la Bisbal d'Empordà, del 13 al 17 d'abril. Anticempordà.org.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Ara, Roma Coruma t'ofereix més que un cotxe, un Mite, a un preu al que no podràs resistir-te. Suzuki Vitara a Roma Coruma des de 14.595 euros. Sembla fàcil, però perquè és Suzuki Roma Coruma, la nova Suzuki a Barcelona, Badalona, Sabadell i Mataró. romacoruma.com.
I de la sang del drac va brollar una rosa.
Un llibre, una rosa. I si vols un detall especial per Sant Jordi, regala la caixa regal de La Vanguardia per només 29,90 €. Truca ara mateix al 933-481-482 i sorprèn amb una subscripció a La Vanguardia a qui més t'estimis. El 23 d'abril, regala La Vanguardia.
I Sant Jordi va entregar la rosa i la caixa regal de La Vanguardia a la princesa.
Toca Stoichkov para Vaquero, chuta Koeman, gol, 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 gol.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva el llibre De Wembley a la Glòria, un producte oficial del Futbol Club Barcelona per celebrar els 25 anys de la primera Copa d'Europa del Barça i per viure de nou les Champions que van venir després. Ja la venda al teu quiosc només a Mundo Deportivo.
Hem viscut amb complicitat cada segon.
Le cogeremos, Catherine.
Menuda vida para un chaval.
Hem quedat atrapats en un guió extraordinari.
Vivir con una vieja y sin padre.
I ara... ha arribat l'hora de viure el millor.
Ryan tenia que haver vuelto a casa.
Happy Valley.
¿Quieres chivarte?
Gran final.
Has hecho un trato.
Dilluns a la nit, a 8 TV.
RAC RAC 1. Divendres, 14 d'abril, a 2:15 de la nit, tu diràs amb Aleix Pariser en directe des del Torneig Internacional de Futbol Base MIG 2017.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Divendres, 14 d'abril, veniu a Lloret de Mar i viviu un Tu Diràs especial. Des de 2:15 de la nit, en directe, la il·lusió del futbol del futur amb entrenadors i jugadors del torneig. Marc Muniesa, Ivan Balliu i el masover Jaume Mercet, entre molts altres convidats. Divendres 14 d'abril, Tu Diràs especial des de la Mediterranean International Cup 2017.
Per fi, ja en teníem ganes.
Us esperem a tots a l'auditori de l'hotel Ebenia Olympic Palace de Lloret de Mar, amb la col·laboració de les cartes Adrenalin de Panin.
RAC 1. Tots som 1.
RAC RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Om.
Y despetita y me sabe tú al ser.
ha convidats que tenen el privilegi de triar-se la música, quan ells venen a la ràdio. Òscar Andreu, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Per què Renaldo i Clara?
Perquè fa com dues setmanes que la tinc al cap, la vaig cantant i m'agrada molt la cançó, la progressió dels acords, la veu d'ella, que és molt maca, l'accent de Lleida, i hi ha moltes coses d'aquesta cançó que m'agrada.
És que jo li he dit, hòstia, has publicat un llibre, Com es bull una granota i altres relats, editorial Contra, sí. Un llibre boníssim, ara en parlarem, dic, hi ha 21 contes, dic, jo diria que pràcticament no hi ha música en el llibre, no?
Pràcticament no hi ha més menjar que música. I no sé si forma part de la maduració o que estic passant una època poc musical, que és possible. Crec que és això, massa música a tot arreu. No sé.
La Maria t'ha preparat una cosa, sí. Perquè clar, a veure, aquí hem de dir una cosa, que en aquests 21 relats, ara anirem a parlar d'algun d'ells i del llibre, però hi ha una cosa que travessa tots els relats, que és que tots passen al Vallès Occidental.
Sí.
O els protagonistes han nascut o viuen al Vallès Occidental, sí, encara sí. Que llavors, diguem, els hi passin coses a Las Vegas, per exemple, no?
Exacte. Diguem que el territori mític d'aquest llibre és la C-58, que és l'autopista del Vallès, i a banda i banda passen coses, no? És allò que els americans tenen la ruta 66, que és aquella autopista que creua tot el continent, i nosaltres tenim la C-58. Nosaltres, vull dir, la gent del Vallès i la gent que sovint va cap al Bages o com si has de passar per allà, i aquella és l'autopista de Sabadell, de Ripollet, de Badia, de Terrassa, Cerdanyola, totes aquestes ciutats i poblacions a banda i banda de la C-58. I efectivament la majoria dels contes i dels protagonistes doncs són això, de Ripollet, de Terrassa, de Sabadell, etc.
I si vosaltres teniu la C-58, saps que la Maria té la xifra xinxó.
Sí, exacte.
Doncs avui encara no l'he fet i tinc un mono de fer-la.
Ah, molt bé, per què?
No tenia res més a fer i he decidit posar-me a comptar les referències geogràfiques al Vallès que hi ha amb 21 contes.
I així a pèl, vull dir, en analògic.
Sí.
En paper. No has contractat tampoc ningú, becari...
Algun negre hi ha hagut aquí.
Algun negre.
Jo he vist la Mireia Ardèvol molt dedicada a aquesta feina,
Sí, amb una lupa,
Crec que ho has subcontractat, sí.
En aquest cas hem de dir que potser seria més xifra Ardèvol.
Xifra Ardèvol.
Que xifra Xinxó, perquè s'ha entretingut, per tant, em refiaré totalment del seu còmput final.
Bueno, et diré una cosa, tampoc no hi haurà ningú que comenci a mirar i no, mira, no, eren 13 referències a Terrassa i no pas 12. Bueno, clar, la gent... Sí.
Hi ha gent per tot, Òscar, sí, ja ho saps, això. A veure, la primera pregunta que tinc jo és... Òscar, tu d'on ets?
Jo sóc... Que d'on sóc o d'on vinc?
No. M'estarà vostè vacilant a aquestes altures, senyor Pelegrí?
Sóc... He nascut a Terrassa, sí. I sóc terrassenc, sí.
Va, perfecte. Llavors, la primera pregunta és... Hi ha més referències a Terrassa o a Sabadell?
Ai, la cocapita.
Aquí tindrem un problema perquè jo sóc de Sabadell.
Sí, no en tindré perquè jo sóc com a... jo vaig estudiar a Sabadell, tinc amics...
Escolti,
jo
tinc amics... Tinc amics de Sabadell.
Tinc amics de Sabadell, No emprenyi el meu amic.
A veure, sí.
Surt més Terrassa.
T'atreviries a mullar-te?
Hosti, no, en número, sí. Diu un número. No sé, perquè... 11, que és el que he dit abans.
Doncs no, què? 17.
Ah, 17.
17. I de Sabadell?
11.
Doncs no.
Molt bé, gràcies.
13.
Home, Déu-n'hi-do.
17 a 13. Clar, és que és una comarca... Vallès Occidental és una comarca especial, deu ser l'única comarca que té dues capitals.
Bueno, això no és ben bé veritat, perquè jo crec que la capital és Sabadell.
Bueno, tu pots opinar el que vulguis, però això no és... Això surt a la Viquipèdia. Exacte. Surt a la Viquipèdia. Co-capital.
Ara, la co-capitalitat. Això només passa al Vallès Occidental.
Sí, sí.
A veure, m'ha cridat l'atenció també que Barberà del Vallès es menciona 6 vegades.
Sí.
Tenim Barberà amb 6 i, en canvi, Sant Cugat, per exemple, amb 2.
Amb 2.
Dues vegades.
Sí.
Això és perquè Barberà és més literari que Sant Cugat del Vallès?
No necessàriament. Des del meu punt de vista, tot és literari. És a dir, la vall, perquè és una vall, el Vallès, per això es diu així, diguem, comença a Sant Cugat, depèn d'on et col·loqui, però comença a Sant Cugat i l'altra punta hi ha Matadepera.
Uh-huh.
I entre Matadepera i Sant Cugat passa tota la resta. És una mica un olla. Dit això, no sé si Barberà és més literària que Sant Cugat. Ni idea. Jo vaig provant, diguem.
Ara que has dit Matadepera, sí. Matadepera també hi surt bastant, sí. En llibres. Són 5 referències a Matadepera com a tal,
sí.
I també 5 referències a les Pedritxes, que si no m'equivoco és una urbanització, sí, diguem, de la zona, no?
Sí, de Matadepera.
Per tant, podríem sumar-ne 10.
Pot ser,
sí. Deu referències a Matadepera.
Sí, sí.
Clar, és que també és una comarca, diguem, on hi conviu tant Matadepera com Badia...
Badia
com...
dos cops, eh? Badia dos, no? Matadepera 10.
Sí, això, això, diguem que està buscat, trobat, que és interessant, és un lloc limítrof, és que ho tens tot. Tens el poble amb la renda per càpita més alta de Catalunya i els pobles probablement amb la no renda per càpita més alta de Catalunya, i tot això combinat dins aquesta olla, perquè en definitiva el Vallès no deixa de ser el terra d'un oceà que va ser un dia, i tot allò va marxar, l'aigua va marxar i ens vam quedar nosaltres, els del Vallès. I en aquest sentit també m'interessava, és evident que no passen les mateixes coses, o que probablement... que no és el mateix Badia que Sant Cugat, ja ho heu dit al principi, bàsicament és això. I que tot passi en aquesta vall, és a dir, que tinguem exemples de tot, de Sant Cugat, de Badia i de termes mitjos, doncs a mi a l'hora d'escriure també m'anava bé, diguem, per tenir-ho més o menys tot representat.
Hi ha moltes històries d'aquests contes que tu les trobes, són fets reals?
Sí, hi ha certa proporció, no et sabria dir quina és la proporció exacta, però sí, hi ha alguns que són una història que d'alguna manera n'he tingut notícia o m'ha arribat o l'he viscut, i després hi he col·locat tres o quatre elements per fer-la llegible. I
sí, què fas? Quan trobes una cosa que et crida l'atenció, te l'apuntes?
Sí, me l'apunto. O el dispositiu mòbil, el que vindria a ser...
Captura de pantalla.
Captura de pantalla. Tinc un rodet només per captura de pantalla. Tinc por que se m'acabarà. O bitllet de metro pel darrere, diguem que també. I les cartes de gas natural. Saps allò que tens a casa? Això també és molt analògic, però les cartes de gas natural, no sé. També les utilitzo al sobre, més que no pas la carta, eh? El sobre dona per molt.
Alguna cosa més de la xifra, Xinxó?
Oh, doncs ara t'hauries de mullar de quantes referències hi ha al Vallès.
Generals.
En general.
El Vallès, com és a dir, el Vallès, la paraula Vallès o...
Vallès, sí, Terrassa, Sabadell, Polinyà, Sant Cugat, sí, Castellà...
Rellinars,
Rellinars, exacte.
42.
Uf, t'has quedat molt, molt lluny. Hem dit que 17 ja eren Terrassa,
ah, sí, clar,
i 13, hòstia, Sabadell.
Per això és xifra Xinxó i no xifra Andrea.
Exacte.
No?
Sí,
quin desastre de suma que fer, que 150, no hi ha altres paraules, tot és Vallès. No? És una obra conceptual. Només surten ciutats i poblacions del Vallès.
Va, que t'ho dic.
Què?
Que és una xifra bonica.
Sí?
111. Ai, C58 anaves a dir.
No, anava a dir 69, diu una xifra bonica, és una cosa, ja sé que és una mica tronyo, però me sortia com, dic, ves que no sé, 111, que maco, 1, 1, 1. Tot sumat és 3, 3 és el número de la Santíssima Trinitat, tot quadra.
Setmana Santa.
Sí. El Vallès és un dels protagonistes del llibre que travessa les històries, perquè passen allà, perquè hi viuen els seus personatges. Un altre... és el món de la parella, eh?
També, sí, i de la parella, diguem...
desestructurada, no?
Desestructurada, sí, o en crisi, o en un moment de dir... està a punt de passar alguna cosa i no necessàriament ha de ser bona, eh? Sí, hi ha moltes parelles. L'altre dia m'ho deia l'editor, diu, te n'adones? I l'Anatza, que em va presentar el llibre... te n'adones que hi ha moltes parelles? No havia fet la xifra Xinxó de parelles, però diu, no només això, sinó que totes estan en un punt que la cosa està a punt d'explosionar o d'implosionar. Sí, és possible, sí, hi ha moltes parelles. Sí, ja, vull dir, sí, ja m'havia arribat.
Però estàs bé, tu.
Sí. És que probablement és per això. Ja saps que la literatura, el que fem és projectar tot allò que no tenim, no? I és possible que tota aquesta... la tranquil·litat, diguem, que visc en els últims anys, diguem que s'ha traslladat al llibre de manera canviada. Vull dir, que tot el que passa al llibre no necessari... vull dir que estic bé. Mira, escolti, estic bé.
I parlar d'una parella feliç no és tan bonic, vull dir, no té tanta xitxa.
No, tenim les nostres coses, els nostres, les pujades, baixades, però què és la parella, sinó això, també, compartir és de tant en tant menjar-se algun marró, negociar i passar-s'ho bé, també.
Frases del llibre. Hi ha poques coses més tristes que arribar a Las Vegas a plena llum del dia.
Sí, no, perquè de sobte... bueno, és això com...
ja has estat a Las Vegas, entenc.
Sí, i he arribat al migdia a Las Vegas i de dir, hòstia, és que estic veient tota la tramoia, no val. O sigui, jo m'imaginava Las Vegas amb tota aquella llum, aquells leds, aquells fluorescents, i de sobte arribes i és com arribar, això, al cinema amb la llum encesa, o quan arribes... o a Tavernes, que és aquell poble d'Almeria on es feien westerns, i veus que hi ha uns troncs que aguanten comentant el decorat. I aleshores, clar, veus el decorat per darrere i perd una mica de misteri. I el llibre ho explico, que arribar una mica arribar a Las Vegas al migdia és com les falles al migdia, també, o aquelles fires de barri a les 4 de la tarda, les fires d'estiu, que tot queda una mica rona. Li veus tot el que està una mica crosturat, no sé com es diu.
Se li veu el lletó.
El lletó, sí.
Clar, pare, és el primer conte i el protagonista que arriba a Las Vegas, diguem, no hi arriba amb gaire bona situació, diguem, no? Perquè en principi el que ha de ser un viatge de noces i acaben en ell sol, no és cap spoiler, sí, això, no, diguem, perquè això ja ho veus a la primera línia, no?
Sí, m'interessava, sí, és una parella estructurada, efectivament, per començar el llibre, i m'interessava col·locar una persona que no té ganes de passar-s'ho bé a la capital mundial de l'entreteniment. Tu imagina que ho acabes de deixar, has de fer el viatge perquè l'has d'aprofitar, allò d'aprofitar un viatge, el viatge de noces, i és un viatge a la capital on tothom d'alguna manera està obligat a, si és que vas a Las Vegas i no t'ho passes bé, però clar, arribes amb aquesta motxilla, amb una certa desesperació, i que la dona t'ha deixat, arribes a Las Vegas i com s'ho passa bé una persona que arriba a Las Vegas i no té ganes de passar-s'ho bé, m'interessava això, i així és com comença el conte.
Com es bull una granota i altres relats. Jo l'estava llegint i pensava, dic, hòstia, aquest és un llibre, m'estava agradant moltíssim, dic, mira, dic, li comentarem al Pàmies el dia que el vegi, dic, perquè dic, estic segur que li encantarà amb el Sergi Pàmies aquest llibre. I dic, has llegit el llibre de l'Òscar Andreu? Dic, l'altre dia, i diu, demà en parlo a La Vanguardia. I va fer un article preciós al Sergi Pàmies,
sí,
sobre un dels contes, sobre la Lliga de les Estrelles.
Mm-hmm.
No?
Sí, sí, la Lliga de les Estrelles explica la relació, són els últims dies d'un pare i el seu fill al costat, i bàsicament, no, és que ho explica molt bé el Sergi, crec que ho explica millor ell al seu article, i a més hi fa... jo ho interpreto gairebé com una extensió del conte. Ell ha fet un altre conte i al final és brutal, em vaig emocionar llegint la part final de l'article d'en Pàmies. No faré spoiler, però que crec que complementa d'alguna manera i treu un tap amb una història molt, molt xula, també, les últimes vegades.
De pares i fills, d'últimes vegades, i amb la ràdio de protagonista,
exacte,
no? Perquè el pare, diguem, és un malalt de ràdio, com ho és també el Sergi, diguem, no?
Exacte, i com més o menys... És que jo crec que m'hi dedico per dues qüestions. Primer, perquè jo sóc malalt de ràdio, també, i segon, perquè a casa, efectivament, i aquesta és una de les coses que he agafat pel personatge, el pare era un malalt de ràdio, i la ràdio se sentia tota l'estona, pràcticament, és banda sonora, diguem, de...
Què escoltava el teu pare a la ràdio, que recordes?
Doncs, mira, el García, per descomptat, Botanito, Antena 3, els inicis de Antena 3, quan efectivament...
Antena 3 Ràdio,
Antena,
sí, sí.
3 Ràdio, hi havia Com Espuma, llegia tots aquests que se'n van anar cap a la COPE després, Miguel Ángel García Juez, de la Viuda, uns senyors també carpetobetónicos, no? Sí, i a més ella se sentia una mica el Brandy Soberano, és una cosa que transpirava a Brandy Soberano aquella ràdio. Doncs bàsicament és això, Luis del Olmo, també tota aquesta moguda, era el que sentia de petit.
La capacitat d'observació de l'Òscar Andreu cap al món, la capacitat de mirar, la capacitat d'escoltar, de reproduir converses, de reproduir maneres de parlar, i més parelles desestructurades, per exemple, una altra frase del llibre. A les 7 en punt del matí, Miss Activitat Matinal 2016 s'ha llevat d'un bot, s'ha dutxat durant una bona estona, ha sortit de la dutxa, ha engegat l'assecador i s'ha aixugat la cabellera a la potència màxima, nivell 3, amb la porta del lavabo oberta de bat a bat.
Sí.
Miss Activitat Matinal 2016, o sigui... Sí.
Ho volia dir amb carinyo, volia que el narrador parlés d'aquesta persona, perquè és la seva parella, amb carinyo, i alhora aquell punt de desesperació també. Miss Activitat Matinal és el pitjor que et pot passar, convivre amb Miss Activitat si te n'has anat a dormir a les 3 de la matinada. La convivència amb Miss Activitat Matinal 2016 es fa una mica difícil, i ho volia explicar també, aquest conte és així.
I el títol, Maria, tu que vas anar a la presentació del llibre, que la va fer la Natza, em deies que era cosa de la Natza, el títol?
No, que tu havies plantejat, no, a l'equip de la competència, escolta'm, tinc dos títols.
Sí, tinc.
I que diria que la Nats et va dir aquest, en concret,
sí,
el que ha acabat sent, no, Com es bull una granota, diu, fa molt Pàmies.
Sí, és un títol molt Pàmies perquè surt Granota. Dic, hòstia, amb Moncada, en Jesús Moncada també té el cafè de la Granota i tot això, però has hagut d'anar a buscar el Pàmies. I l'altre, crec que l'Oriol em deia, s'assembla massa al teu primer llibre. És a dir, que vaig estar...
Era 17 maneres de matar un home amb un tovalló?
Exacte, exacte.
És que té un idó, els títols, sí, també, escolta'm.
Sí, 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 el títol... I aleshores, l'Oriol em deia que s'assemblava massa al meu primer llibre i l'altre que s'assemblava amb Pàmies. Aleshores, si no puc fer un títol que s'assembli a un altre escriptor i no puc fer un títol que s'assembli a mi mateix, d'aquí ha de ser el títol, no? Ja em vas dir... Va, bé, La Granota, perquè també és el títol d'un dels contes, i més o menys...
Expliques a dins, sí, com es bull una granota.
Sí.
No sé si hi ha tutorials a YouTube o no.
No,
però...
no ho he fet, no. Evidentment, no hem maltractat cap animal.
Per escriure el llibre.
Per escriure el llibre, no.
Això ens deixes més tranquils.
Persones és una altra cosa, però animals, diguem, irracionals... No, evidentment persones tampoc no maltractat, però un dia llegint internet, vaig per la pàgina 62, sempre dic el mateix, allò que vas llegint i vas d'un link a un altre, d'un enllaç a un altre, vaig entrar, crec que és la Wikipedia o crec que és la versió anglesa o l'espanyola, en qualsevol cas s'explica la síndrome de la granota bullida, que és bàsicament, vosaltres que heu llegit el llibre ja sabeu de què va, i no sé si faig spoiler si ho explico, però la granota bullida explica que si tu deixes una granota dins d'una olla amb aigua tèbia, aquesta granota al principi i neda tranquil·lament, visca la vida. Si tu com a persona dolenta vas pujant a poc a poc el foc, la granota es va acostumant fins al punt que tu vas pujant, que recordem que ets mala persona, fins al punt que quan ella se n'adona que està bullint ja és morta. Vull dir que això m'interessava també com pels personatges, fins a quin
punt... Sí, per les parelles. Es podria haver titulat parelles... Com es trenca una parella i altres relats.
I altres relats, sí, o com sobreviure a relacions de dependència, de ser maltractament...
Perquè a vegades a la parella passa això també, dic, sí, van a pujar al foc una mica, t'adones, fins que dius, ja està.
Això ja s'ha acabat, ens hem guisat. Se nos gastó l'amor de tanto usarlo.
Òscar, gràcies per haver vingut a Islàndia.
A vosaltres.
I un llibre molt recomanable avui que estem parlant precisament de que hi ha Sant Jordi a Islàndia, idees per comprar el llibre de cara a Sant Jordi, Com es bull una granota i altres relats, publicat per Contra. Que vagi molt bé aquests dies.
Igualment, vosaltres, i que us portin moltes coses la mona, no? Com si fos un personal, la mona i tot
els
això.
Els minutets de plàstic. Sí.
Ara tornem, que encara queda el Podeu Saludar i el Sergi Mas avui per acabar el programa amb el seu final feliç.
Islàndia, amb Albert Om.
Menjar sa, per estar bé? A Bonpreu i Esclat ho tenim clar. Una dieta equilibrada és sinònim de salut. Per això, a les nostres botigues ens preocupem d'oferir-te el millor producte, el més fresc i el millor preu. Entra a bonpreuesclat.cat i descobreix la nostra oferta en alimentació saludable. Bonpreu i Esclat, a la teva salut.
Aquesta Setmana Santa s'esperen més de 10 milions de desplaçaments a les carreteres per anar-nos-en de vacances. Això significa que deixarem milions de cases buides durant els dies de Setmana Santa. Els lladres ho saben i aprofiten per entrar a robar a les cases sense ser vistos. Aquesta Setmana Santa protegeix la teva llar amb l'alarma de Securitas Direct. Truca gratis al 900 44 45 46. Securitas Direct. 900 44 45 46.
Toca Stoichkov para Vaquero, chuta Koeman, gol, 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 gol.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva el llibre De Wembley a la Glòria, un producte oficial del Futbol Club Barcelona per celebrar els 25 anys de la primera Copa d'Europa del Barça i per viure de nou les Champions que van venir després. Ja la venda al teu quiosc només a Mundo Deportivo.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res. Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Islàndia, amb Albert Om.
Ja és primavera i sabeu on podeu trobar una gran exposició i varietat de mobiliari de jardí i el millor preu?
Bon Preu Esclat.
Molt bé. Tenen complements per terrasses, càmpings, barbacoes, sofàs, mandules, mobiliari de fusta, resines, fibra, metall, parasols, pèrgoles i productes també per la piscina. Només heu de triar el vostre estil. On?
A Bon Preu Esclat.
La primavera entra al vostre jardí.
Don't
I ara a Islàndia és el moment del...
Podeu saludar.
Molt bé, perfecte. Doncs mira, ja ho sabeu, eh? Algú que truca, que ens dedica una cançó i darrere d'aquesta cançó hi ha una història. Avui ens truca des de Lleida el Florià. Florià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què dius, Florià?
Bé, molt bé.
De qui et vols en recordar, a veure?
Doncs de la nostra filla, de la Chloe.
Quants anys té la Chloe?
La Chloe ara en té 3.
Pique.
3 anys, i per què?
Doncs mira, aquest estiu ens va donar un bon ensurt quan anàvem de viatge cap a França. Vam decidir per primera vegada en temps que volíem fer, anar a fer la ruta dels Castells del Loira. Vam anar de Lleida a Limoges d'una tirada el dia 26 de juliol i tot va anar estupendament. I l'endemà ja ens dirigíem cap a Tours, a veure el primer castell. I estàvem conduint i, a veure, la Chloe és una nena que dorm molt al cotxe, no? Però allò que mires pel retrovisor semblava que s'intentava despertar, però no... Bueno, i allò que comentes amb la meva dona, li vaig dir que, escolta, em sembla que la Chloe s'està intentant despertar i no pot. I dic, em sembla que alguna cosa passa. És allò que, per instint, dius, algo està passant, no?
Tu vas veure que allò no era normal, no?
Exacte. Sí, a més la vaig veure una mica com suada. Dic, no sé, una cosa estranya, no? Vam decidir parar i en aquell moment, doncs, ja la meva dona la va treure del cotxe i pràcticament no podia caminar i no tenia els ulls, la mirada molt perduda, no en responia pràcticament. Jo també vam veure els dos que alguna cosa no funcionava. Vam decidir, doncs, mirar el GPS, a veure si trobàvem algun lloc, algun centre hospitalari a prop, no? Però no trobàvem res i el que vam fer és trucar al 112. Se'ns va acudir, no? Que a vegades no hi pensem, que és un telèfon a nivell europeu. Funciona a nivell europeu. Vam trucar al 112 i amb el poc francès, doncs, que més o menys sabem, vam aconseguir, doncs, que arribés una ambulància, però clar, mentre no arribava, etcètera, tampoc sabíem molt bé on érem, vaig veure el nom de la carretera, però no sabia exactament a quin punt, el nom del poble, etcètera.
Sí.
Jo vaig sortir a demanar ajuda perquè la Chloe cada vegada estava pitjor, vull dir, ja no responia, estava totalment inconscient, i bé, ja vam tornar a parar, un senyor al final va sortir a ajudar-me, es va posar amb el metge, i la nena, doncs, ja estava convulsionant. La sensació...
Hosti, quin espant!
La sensació és molt dolenta, perquè et dona la sensació que la teva filla s'està morint davant teu i no hi pots fer res, perquè aleshores, en aquell moment, no sabíem què li passava. Clar, després ja ho vam saber, no? Va arribar una primera ambulància, la van estabilitzar una mica, va tornar una mica en si, però va tornar a fer el mateix procés dins de l'ambulància. Va arribar una segona ambulància, ens van dir que no es preocupéssim, etcètera, que miraríem d'anar a l'hospital més proper, que era Poitiers, uns 20 minuts, i bé, doncs, al final, quan més o menys, doncs, semblava que tots els metges eren a dins i tot això, diu, va, Messier, vinga, segueixin. Nosaltres els vam seguir i a mig camí van tornar a parar. Clar, la meva dona i jo vam dir, bueno, això no va bé. Normalment les ambulàncies van ràpid cap al lloc, no?
I què era, al final? Què va ser?
Bé, al final, doncs, després que vam entrar a la UCI, etcètera, la Chloe va estar 4 hores i mitja sense donar cap senyal. Vull dir, va estar agitada en un llit i tal. I es va despertar de cop, li van preguntar colors i tot això, a veure si reaccionava, tot això, que no sabem el que era. I al final una cosa tan senzilla, entre cometes, com una crisi epilèptica, per excés d'estimulació fotolumínica. És a dir, això pot passar als nens de 1 i 5 anys, la neuropediatra ens va dir un de cada 20 que pel fet de mirar per la finestra, mirar el paisatge, doncs el seu cervell no ho pot processar tan seguit i diguem que es desconnecte. Provocant
no havia sentit mai.
Doncs és curiós perquè a mesura que ho hem anat explicant, molta gent ens va dir, ostres, això li va passar no sé qui, és veritat. Clar, però tu quan no saps què té, pensa que els nois que la van deixar a la UCI eren 4 nois perquè eren bombers, amb uns braços, mare meva, es feien unes cares, pobres, perquè ningú sabia el que tenia, no? Després tot ha quedat amb una anècdota i
llavors, per tant, quina seria la precaució davant d'això?
Home, nosaltres vam estar pensant que era bastant difícil que la nena mirés per la finestra, perquè la cadireta impedia que pogués mirar, però portava un mirall davant. El d'aquells miralls que quan són bebès tu poses en el sentit contrari de la marxa per veure-la, ara el tenia davant. Era un mirall còncau que el que feia era, doncs, que sense haver de mirar per la finestra veies el paisatge i, a més a més, com anava passant molt ràpid, no?
Clar.
Jo crec que és això, que tenia la precaució, doncs, de que no es fixi en una cosa, o això de les tablets, etcètera.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, un bon ensurt, i tant, que va passar l'estiu passat, és a dir, fa uns quants mesos. Amb quina cançó ho rematem, això?
Sí, amb Father and Daughter, de Paul Simon, que una mica, doncs...
pare i filla.
Pare i filla, exacte, perquè la sensació que tens és que la vols cuidar, ja la voldries cuidar per sempre, doncs amb una cosa d'aquesta et queda una mica de mal cos, no?
Florià, moltíssimes gràcies per la trucada, per recordar-te de la Chloe, per explicar-nos això també a tots els altres oients d'Islàndia. Una abraçada i bona Setmana Santa.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Un petó. If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window and follow your memory upstream to the meadow in the mountain where we counted every falling star. I believe the light that shines on you will shine on you forever. And though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your bed, I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever, and never leave till I leave you with a sweet dream in your head. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you. Si voleu saludar, només cal que ens envieu un correu electrònic amb el vostre telèfon a islandia@raku.net. Ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui i per quin motiu.
I últims minuts d'aquesta setmana santa pel Sergi Mas. Sergi, bona
Albert,
tarda.
Bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Teniu les maletes a punt ja?
I tant.
A punt.
Quines ganes, Quines ganes, sí.
Avui va d'això, el final feliç, o què?
Una mica sí. Que lligo maletes amb desitjos, amb roba. Mira, la setmana passada que parlàvem del canvi de roba, i miro amb Instagram.
Home,
què ens està passant?
Escolta'm, m'has dit moltes coses que m'interessen.
Sí. A tu potser més que a l'Albert. L'Albert, el tema Instagram 1000, s'ho mira des de fora, no?
Sí,
també ho mires.
Ni això.
Ni això.
De tant en tant m'espia.
Sí, quan
el tinc jo obert, me l'espia. Sí.
Bé, doncs, no sé, família, què ens
l'altre dia estava amb una amiga i em va fer molta gràcia, que és fa unes setmanes ja, i em diu, hi ha neva a Instagram. I dic, què vols dir que hi ha neva a Instagram? Diu, doncs no, que la gent comença a penjar fotos de la neu, perquè era aquell dia que estava nevant per tot Catalunya. Em va fer gràcia l'expressió aquesta, hi ha neva a Instagram, no?
Sí, doncs ja és estiu
a Instagram.
Al Corte Inglés ja és estiu a Instagram. No sé què ens passa als humans amb Instagram. Què li passa a la gent? A molta gent que està permanentment enganxada a Instagram. Instagram és aquesta aplicació on tu publiques fotos i la gent, si vol, t'aprova la foto amb un like, toca la foto i fa clic, surt un cor o deixa un comentari. Jo crec que Instagram ha substituït últimament a la cigarreta, perquè hi ha gent que té com a costum cada dos minuts mirar actualitzacions, fotos noves, likes, en lloc d'anar a fumar vaig a Instagram, que també tens dret. No hi ha gent que surt de la feina a fumar. Jo surto de la feina a veure Instagram.
Això potser m'ho apunto, doncs.
Veus que bé?
Sí.
Tu ja ets a Instagram, Maria?
Sí, @MariaXinxó. Per la gent que no ho sàpiga...
Ah, no?
Encara no és estiu.
Aviam si podem arreplegar
a veure, algun seguidor. Algun seguidor més, Sí, sí.
Sí, no està mai de més dir-ho, sí. Clar, des de fa relativament poc ens hem convertit en fotògrafs, bons o dolents, que més dona. No som fotògrafs, I jo crec una mica... Aviam, Maria, tu que ets usuària habitual, jo també. L'aplicació s'hauria de dir Narcigram,
sí,
perquè som narcigramers. Sí. Tenim, de vegades, molta pressa en donar a conèixer ràpidament on som, què fem, on anem, on estem, amb qui estem, o potser amb qui no estem, i segurament mira què faig jo i tu no em fas, mira com gaudeixo ara del meu temps lliure, i el millor de tot, les respostes. Jo ho sento, però no conec ningú, ningú que pengi fotos i no es miri si té un like, 20, 200, 3.000, 30.000, si li agrada la gent, què diu la gent. A mi la gent que diu, a mi el número de followers, de seguidors que tinc, no m'importa.
A veure, Maria, contrastem-ho.
No, a mi m'és igual el nombre de seguidors. Però sí que miro els likes i aquestes coses. El que no faig o no acostumo fer és mirar-me, ostres, aquest no m'ha fet un like, això no ho faig. No ho acostumo a fer.
Bueno, però hi ha gent que diu, a mi no m'importa si tinc molts o pocs likes. Bueno, t'agrada que tingui molts, per si ho penges la foto, no? O si no, de què vas? No és per tu, Maria, Dic en general, d'artista? Si ets tan artista, no facis les fotos amb un mòbil. Rellet. Bé, Instagram estarà farcit aquests dies, Albert.
És el que anava a dir, perquè m'ha cridat l'atenció això, ja és estiu a Instagram. Sí. Què vol dir ja és estiu a Instagram?
Home, perquè Instagram s'omplirà de cames, de biquinis, de banyadors...
De peus!
De peus, d'un peu...
Quina mania amb els peus, no? Per què? Sí.
De dos peus... I de vegades de tres peus, com dient, mira, estic acompanyat, estic acompanyada, dona tantíssimes pistes. Deia l'altre dia jo una amiga, dic, som cargols, saps que els cargols deixem la bava per allà on passen, deixem rastre amb Instagram, perquè posem una foto, i ara les comentem d'aquests dies, i busquem un aplaudiment, busquem un ole tu, avancem una mica més, busquem un guapa, guapíssima, guapo, una mica més... Qui pogués ser tovallola per embolicar aquesta pell? Sí, clar, aquí entrem una mica amb el tema contacto, Bertín Osborne, Telecinco, I tot això té un nom, que és ego. Podem fer una mena de classificació a fotos d'aquests dies? Veurem la típica foto, Albert, de la copa, una estrella, una cerveseta, a l'hora del vermut, amb un títol semblant a... Pausa. Repòs.
No, com és allò de... aquí, passant-ho malament.
Sí, estic fatal, Abans deien copa de vi, ara cervesa, vermut... clar, és important quantes copes surten a la foto. Si surt una, si surten dues, una expressió habitual a Instagram que és i en bona companyia, dius... Està, ja està.
Clar, és una manera de donar missatges també a les teves exparelles, a la gent que... No?
A la gent que està pendent. Ai, mira, en bona companyia vol dir que... Però no s'havia separat aquest, però ja està liat. Sí. Queda molt bé, i ho veurem aquests dies, queda molt in, i a mi em posa dels nervis, un text en anglès.
Ai, sí.
No ho
hashtag
suport.
Happiness.
Sí. Holidays, moments, relax, pretty, woman, sexy girl. És la tonteria més gran de la història. Sobretot perquè què queda més bé en anglès, no? Escolta, amb l'excusa del sona millor, clar, tu vas al Google Translator, poses... em trauré un moc amb alegria. I sona millor en anglès. I és molt estrany, perquè les persones, els amics, quan has de dir alguna cosa important, no ho fas en anglès. Escolta, Matilde, t'has de dir una cosa. You're ready. I may hurt is all for you. No ho dius mai en anglès.
La meva teoria és que, com que són missatges en general, moltes vegades, molt ridículs, el fer-los en un idioma que no és el teu...
Fa menys vergonya.
No et sembla tan ridícul, dissimula. No fa tanta vergonya. Sí, però, clar, llavors, per mi la vergonya es multiplica, perquè és el del teu més haver canviat d'idioma, no?
Sí. I la gent, què passa? Que si li contestes en català o en castellà és diferent? Ai, no sap anglès, bueno. En fi, veurem fotos de vacances amb copa de cervesa, fotos de vacances de cames, això ho fan molt les ties, cames estirades a la platja, tipus salxitxes de Frankfurt, Sí, home, que veus l'inici de les cames, allà a l'alçada, quan comencen les cames, és que es veuen cames llargues, alguna pell cremada. Fotos, també veurem fotos de l'horitzó i platja, o fotos de muntanya i buidor de paisatge, fotos de pau,
I de les postes de sol,
sí. Salut i bon vespre, sí. Bona vesprada. Que, a més, no pengem mai la primera foto que fem. Fem unes 15, i les bones... Ai, no, aquesta, posa el favoritos. La 7 i la 12 estan bé. La retocarem. L'altre tema és, escolta, fes-me una foto. Bueno, la fem els dos, no? Que som parella. No, fes-me-la a mi. bueno, què està passant? Què està passant? I comentaris d'aquestes fotos de vacances, que és ole tu nena, bravo guapetón, gaudeix d'aquests dies, you are my love baby. A mi m'encanten, hi ha una mena de files de respostes del tipus, entre dues persones, ole tu, guapa mi niña, tu sí que eres guapa, corazón, nos vemos a la vuelta, pasa ho bé, ocellet, sabes que te quiero, yo te quiero un montón al infinito, vámonos al infinito. Bueno, vale ya, o sigui, però quina merda
vale
és
ja,
aquesta?
Vale ja, Sergi, sí. Que estem fora de temps.
Ai, Déu, posa nerviós, però m'agrada.
Tot i que havia de ser un final feliç, això, però vaja.
Sí, jo espero que em posis un ole tu, nena.
És,
si no el tinc, m'enfadaré molt, ho miraré.
On te l'ha de posar?
@mariaxinxó,
molt bé,
Instagram.
Molt bé. Gràcies, Sergi, bona Setmana Santa, que vagi bé. A Islàndia tallant el bacallà, l'Ivan Caral, gràcies, Ivan, el control tècnic, l'Eva Catalán, la Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom, que vagi molt bé. Nosaltres tornarem dimarts, però demà i dilluns tenim un Islàndia especial.
Això mateix.
Amb algun dels millors continguts de les últimes setmanes. Que vagi bé.
Bon preu i esclat. Sempre al teu servei t'han ofert Islàndia. Amb Albert Om.